Cinema a la xarxa, Víctor Alexandre, benvingut.
Hola, Albert.
Bé, seguim en confinament, però seguim repassant històries que ens deixa el cinema. Avui parlem de temàtiques universals. A què ens centrem?
Bé, perquè sí, com dius, mentre es mantingui el confinament, doncs aquest espai, Cinema a la xarxa, el dediquem a temes que afecten totes les persones del món i dels quals el cinema, la gran pantalla, se n'ha fet ressò. Avui parlarem de grans descobriments i grans descobridors que han jugat un paper decisiu i de transcendència per a la humanitat.
Però no totes les vides dels grans descobridors deuen ser dignes de pel·lícula, no?
Sí. Bé, en molts casos no, és clar. En molts casos no. Hi ha hagut grans talents que han tingut una vida personal més aviat grisa o anodina i que no dona per gaire, és a dir, per retenir el públic assegut en una butaca un parell d'hores, oi? Però n'hi ha hagut que sí, n'hi ha hagut, encara que només fos per la controvèrsia a vegades que han provocat els seus descobriments en el temps, doncs mira, per això doncs ja després han tingut una pel·lícula. Un d'aquests talents va ser el de Louis Pasteur, el químic i microbiòleg i pare de la bacteriologia, amb el qual doncs estem en deute perquè els seus descobriments i treballs en immunologia van ser determinants a la lluita i vacunes contra la ràbia, el còlera aviar i l'àntrax, i van contribuir a l'erradicació de la polio i també del tifus. De manera que, bé, la humanitat li deu, no?, a aquest home...
Posats a passar la història no està malament.
Home, no, deu-ne, sí, exacte. El viatge, el pas d'aquest home per la humanitat, doncs ha deixat una gran empremta, oi? Ell va morir d'un vessament cerebral a 72 anys, no era molt gran, i l'any 1936, quan el cinema sonor feia molt pocs anys que existia, es va fer una pel·lícula que recollia una part de la seva vida, una part. Era una pel·lícula nord-americana, dirigida per William Dieterle, i protagonitzada per Paul Mooney, un actor molt famós a la seva època, avui dia no, però en aquell moment sí, que reflectia la incomprensió de la ingratitud i de la manca de reconeixement que Louis Pasteur va patir en el seu temps. No és orto del que llu. Ara, vist en perspectiva històrica, és un gran personatge. En el seu moment el van satanitzar moltíssim. Estem parlant del segle XIX. La causa de tot plegat va ser, clar, la molta incultura que hi havia en aquella època també. Per això la pel·lícula es va titular La tragèdia de Louis Pasteur.
At Paris are pest houses. There's scarcely a doctor in the city who's not carrying death on his hands and instruments.
Because of microbes, monsieur? Your private menagerie of invisible bees?
Exactly. They breed in filth. They may start from the gutter of Paris tonight and by tomorrow claim some other from this very corpse. Stop! You should know better, monsieur.
Clar, Pasteur, potser algú no li sona, però potser pasteurització sí que li sona, no?
Sí, exacte, aquest terme sí, aquest terme, clar, perquè és un terme molt actual en qüestió d'alimentació, oi? Louis Pasteur sí, va desenvolupar una tècnica per millorar la nostra qualitat de vida amb una operació aplicada a diversos productes alimentaris, com ara, per exemple, doncs, la llet, la mantega, la cervesa, la sidra, els sucs de fruita, per destruir-ne els microorganismes dolents i altres gèrmens que hi poguessin haver. Un altre descobridor important també per a la humanitat va ser Robert Koch. Robert Koch, per bé que va morir l'any 1910, podem dir que era un científic del segle XIX. Va viure 10 anys del segle XX, però era del XIX. Robert Koch va fer investigacions sobre la tuberculosi i va descobrir el bacil que porta el seu nom, el bacil de Koch, i després, el 1882, va obtenir també la tuberculina. Va descobrir va obtenir la tuberculina i també va aïllar el bacil del còlera. Vull dir que déu-n'hi-do, estem parlant de persones que van fer grans descobriments, eh? I bé, aquest va tenir un premi, que el 1905 li van donar el Premi Nobel de Medicina. Per tant, va tenir una certa compensació. Sí. Ell va morir, com hem dit, el 1910, d'un infart, i més jove encara que Louis Pasteur. Si Pasteur va morir el 72, Robert Koch va morir el 66.
També eren altres temps.
Com dius?
També eren altres temps.
Sí, clar. Sí, la gent moria més jove. També hi havia gent que arribava molt més lluny, però sí, no vivíem tants anys com avui. Uns anys més tard, estem parlant del 1910, quan ell mor, uns anys més tard, el 1939, Alemanya va produir una pel·lícula protagonitzada pel grandíssim actor alemany Emil Jennings, que reflectia la vida de Robert Koch i que es deia així, Robert Koch, el vencedor de la mort.
Weinen Sie ruhig, Frau Görke, wenn es Ihnen dadurch leichter wird. Jetzt noch einen Pastor holen aus Wolstein, das hat gar keinen Zweck mehr. Es geht jetzt schnell und schmerzlos zu Ende mit dem Matterchen.
Ich möchte aber doch einen Pastor.
Das hätten Sie auch früher sagen können, Herr Doktor. Dann hätten wir das Kind noch für die ewige Seligkeit vorbereiten können.
Darüber machen Sie sich mal keine Sorgen, Görke. Der liebe Gott, der nimmt das Mattelchen auch ohne den Segen des Pastors in den Himmel. Wenn ich etwas sicher weiß, dann ist es das.
Ja, und jetzt heißt es. Und wie ich dir gesagt habe, hol ihn, dass das Mattelchen gesund wird, du darfst ja nicht glauben wollen. Oder das Mattelchen vom bösen Geist angefallen worden ist. Na ja, da hilft kein Doktor mich. Sie mit ihren Giften und verfluchten Pillen.
Um Gottes Willen, was reizt du denn da?
Lassen Sie ihn ruhig, Frau Görke. Ich werde auch auf Gott und die Welt fluchen, wenn mir mein Kind stirbt. Habe ich Ihnen nicht von Anfang an gesagt, dass das Kind sterben muss? Da ist nichts zu machen. Gegen den bösen Geist, wie Sie sagen. Wir Ärzte nennen es Tuberkulose, da ist eben kein Kraut gewachsen.
Rodada gairebé 40 anys després de la seva mort, em sembla Robert Koch, hem sentit sobre Louis Pasteur, però la majoria són descobriments fets, en teoria també, per homes, però cal suposar que no hi havia per dones.
Sí, clar. A les dones antigament se les educava per ser mestresses de casa i prou. I esclar, i per tant, doncs, com que es donava per descomptat que un cop casades ja no treballarien, doncs ja no se'ls donaven estudis superiors a les dones. Per això, esclar, això ja limitava moltíssim les seves possibilitats de fer carrera com a científiques. Però, de tota manera, això no sempre va impedir que algunes dones aconseguissin passar per damunt d'aquesta discriminació tan brutal i no sols van fer carrera, sinó que van fer aportacions capdals per a la humanitat. Fixa't, probablement en el camp científic, que és la més famosa de totes en aquest cas, seria Marie Curie. Seria la més famosa universalment. Marie Curie era polonesa, però se va anar a viure a París i es va casar amb Pierre Curie, era el seu marit. Ella havia perdut el cognom, veus? Un altre element masclista. Ella estava molt interessada en els descobriments que es feien sobre la radiació i es va posar a estudiar l'urani. Amb l'ajuda del seu marit va treballar intensament i el 1898, quan tenia 31 anys, però era jove, 31 anys, va anunciar el descobriment del poloni en honor de Polònia. Ell ho va fer en sentit patriòtic. I també, no només del descobriment del poloni, sinó del radi, per la radioactivitat. Aleshores va guanyar dos premis Nobel. Dos premis Nobel. Un de física, no sé si és molt, és moltíssim. Un de física, en vida del marit, i un altre de química quan ja era vídua. Déu-n'hi-do. Va ser la primera persona a aconseguir dos Nobel. No la primera dona, perquè de dones n'hi havia poquetes en aquest terreny, sinó de... entre homes i dones, la primera persona a aconseguir dos. I a la Primera Guerra Mundial ell anava als hospitals per ajudar els cirurgians que tenien els soldats perquè apliquessin les noves tècniques radiològiques. I l'any 1943, la Metro-Goldwyn, doncs va fer una pel·lícula basada en la seva vida, dirigida per un director no molt, molt brillant, però professional correcte, que era Melville Leroy, I la pel·lícula la va protagonitzar la Greer Garson i es deia, com es deia ella, Marie Curie.
En la vida no se debe temer nada. Todo debe ser comprendido.
¿Los caballos pueden ganar el premio Nobel?
No, solo los hombres. Tu madre es una excepción. Ella ha sido la primera mujer premio Nobel del mundo. Nuestro radio irradia desde su interior, como tú. Los rayos de radio podrían ser un aliado muy útil en el tratamiento del cáncer.
Pierre habría querido que continuase con el trabajo. Sin Pierre no soy nada. Yo sola no lo conseguiré nunca.
Si necesitas cualquier cosa, pídemelo. Increíble, lo has conseguido.
Cuando el hombre descubrió el fuego, se quemaba. ¿Pero qué haríamos hoy sin fuego?
Albert Einstein, Marie Curie.
Soy Marie Curie.
Albert piensa que eres la mujer más inteligente que ha conocido jamás.
Claro, usted es la más brillante entre todas las mujeres.
También entre los hombres.
Estem parlant d'una pel·lícula de l'any 1943. Diuen les llengües, les llengües que Marie Curie va tenir un sentimental, no? I això va generar certes... moltes veus, no?
Sí, bé, sí, una miqueta de polseguera, també cal tenir en compte l'època, vull dir, les formes, certes coses, no era com avui, però de tota manera això va passar quan era vídua, és a dir, ja havia mort el marit, vull dir, no, després sí que va tenir, però tot i així la van envaitar moltíssim. Ella va quedar vídua molt aviat, molt d'hora, perquè Pierre Curie va morir jove, va morir als 46 anys atropellat. Per tant, doncs, clar. I quan ella aleshores en tenia 39. Aleshores, en aquell moment, ella va iniciar una relació amb un físic que es deia Paul Langevin, que era més jove que ella. I havia estat deixeble del seu marit. I era amic de la família. Clar, aleshores, va pensar, ui, aquí això ja venia d'abans. I no ho sé, bé, tampoc jo ho sé, jo no hi era, no? Però bé, no sabem què va passar. Però en tot cas, sembla que no. La cosa va començar, en tot cas, després, quan ja era vídua. Però fins aquí tot bé, eh? Fins aquí, en principi, no hi havia gaire problema. El problema era que Langevin era un home casat. Clar, i aquí ja la cosa és complicada. Era una dona...
Tot es complica, sí.
Clar, una dona vídua que s'embolica amb un senyor que és casat i la premsa doncs es va assabentar i ho va esbombar i aquí li va fer molt de mal a ella, eh? Tot això li va fer molt de mal perquè s'hi va barrejar el tema polític contra ell, perquè ell era un... Bé, per la gent molt conservadora, ell era un home massa d'esquerres i antifeixista, i a més el seu gendre, el gendre d'ell, d'en Langevin, havia estat assassinat pels nazis, i la seva filla es va escapar de miracle. Per tant, tot això s'anava embolicant la troca i li va fer molt de mal. Però bé, és la vida de la gent, clar.
Sí, no, clar, en aquella època era difícil tenir una vida tranquil·la, si vivies a la part del segle XX.
Sí, la vida íntima en aquell moment estava molt més fiscalitzada que ara, no? La gent viu i deixa viure bastant, però en aquella època no. Bé, nosaltres, en tot cas, tancarem aquest cinema a la xarxa, que avui hem dedicat a descobridors científics que amb els seus treballs han beneficiat la humanitat, i ho farem amb una altra dona, concretament amb Rosalind Franklin. Rosalind Franklin va néixer el 1920 a Londres. Però, clar, qui era Rosalind Franklin? Doncs, al principi, era el tipus de dona anglesa de l'època que hem descrit, és a dir, una dona que volia fer carrera que com a científica, però que, clar, es trobava que el pare li deia que res de res, que tot allò era perdre el temps. I, finalment, però, ella tenia tanta vocació, una vocació tan forta, que va perseverar i va seguir estudis de química, de manera que quan treballava en un laboratori de Londres va fer una fotografia que mostrava la doble hèlice de l'ADN. Passa, però, que en aquell món era un món, també, com dèiem abans, molt masclista. I els seus col·legues, que eren tots homes, se sentien picats en el seu orgull, l'orgull de mascle, que una dona els passés per davant.
Això, quin mal ha fet, això, eh?
Ui, això li va portar moltíssims problemes. Això va obligar la Rosalind Franklin a batallar molt, molt més que si hagués estat un home. I un dia, un d'aquests col·legues, que es deia Morris Wilkins, que era molt, molt, molt gelós d'ella, dels seus èxits, sense demanar-li permís, va mostrar als seus dos col·legues, dos companys més, les imatges de les investigacions de la Rosalind Franklin. I tot seguit van publicar un treball que els va comportar, fixa't, el Premi Nobel de Fisiologia i de Medicina. Esclar, aquests científics masclistes eren Morris Wilkins, James Watson i Francis Crick. I tots tres es van beneficiar del fet que la pobra Rosalind Franklin ja era morta. Perquè quan els hi van donar el premi ja era morta i no podia dir ni gall ni gallina, no? Ells van rebre el Premi Nobel el 1962 i Rosalind Franklin havia mort el 1958, molt jove, molt, als 37 anys, d'un càncer d'ovari. Ja no va poder dir res més, clar. Així és com s'escriu la història, no? D'aquesta manera. Potser per això no existeix cap pel·lícula dedicada a la figura de Rosalind Franklin, injustament, però sí que existeix una obra de teatre bastant recent, que es diu Fotografia 51, en al·lusió a la fotografia que hem parlat, Fotografia 51, de la dramaturga americana Anna Ziegler, que li ret homenatge i que es va estrenar el 2015 al West End de Londres, protagonitzada per una actriu de cinema, que és Nicole Kidman.
Ni més ni menys.
Sí, exacte. Per tant, tancarem aquest cinema a la xarxa amb la veu de Nicole Kidman explicant justament les dificultats que Rosalind Franklin va haver de salvar pel sol fet de ser dona en un món d'homes.
Rosalind Franklin is a scientist and she was involved in researching many things, but this particular play is about her research into DNA. She's Jewish, she's a scientist, she's female. There's so many things that put her into a world with her defenses up. When I first read this play, I thought it was still so relevant. And it's relevant because, one, the female part of it, where you're still a lot of times fighting for your voice and for your identity in a world that can be dominated, isn't always, but can be dominated, male dominated, and but also it's about a person who isn't a showman, and I think that's really interesting. She's committed, but she's very pure in her commitment, and she's not someone that's able to sell herself, which I think is fascinating in this day and age, because a lot of things the younger generation are being taught is sell, 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 and then you go on to, you know, whatever you're going on to, but the glory comes through that. And this story emphasizes that there is incredible virtue in not sort of not selling yourself on a superficial level, staying committed to what you do, and that's enough. That can be enough in a life. My father was a scientist. He was a biochemist. He got his PhD in biochemistry, and I was raised in America because of that, and he went to the Institute of Health in Washington, D.C., which is where he did his PhD. But my memory as a child is science labs, because my mother worked. She worked in hospitals. My father worked in science labs. And so I remember hanging out in a science lab, you know, playing with test tubes, sort of. And it wasn't particularly interesting to me, but it wasn't sort of an overwhelming environment either. I felt very at ease there. And I have a picture very similar to the picture of Rosalind Franklin with my father in a lab coat looking down a microscope. And so that's a very much a part of my desire to pay tribute, I suppose, to the scientists of the world with this play. I started acting when I was 14, and I didn't start in film. I started catching the bus to go to a theatre, which was a little theatre called Phillip Street Theatre, and I would go in and sit in there on a Saturday in the dark with all the great plays that would be thrust upon us, like all the Tennessee Williams and Arthur Millers, and then we'd be doing Beckett, and I mean a whole array of things. And we were so young, didn't understand what we were doing, but I loved it. And it was safe, it was my protection, you know. And I've always said that as a pale-skinned, red-headed girl, as I sit here with my straight hair, having straightened my hair out, that the beach wasn't where I was safe. The theatre was. And so I come because this, that's where I could be in the dark and I could lose myself and become somebody else. And that still exists today. I love losing myself and becoming somebody else.